si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días según escuchen este espacio en directo o en reposición. Si es en directo, es jueves, estamos a 5 de diciembre, la radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. El teléfono de nuestra emisora es el 93594-2164 y la frecuencia el 91.3 de la FM. Hoy hago mi programa musical número 200 en Ripollet Radio. Si a esto sumo los 75 que realicé en Radio Intereconomía y los 401 de Radio Ripollet, quiere decir que estoy en mi programa número 677. Pero repito, hoy es el 200 de Ripollet Radio. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Tenía el programa preparado cuando nos llega la noticia, triste noticia, el día 3 de este diciembre, del fallecimiento del hijo del compositor y director Ataulfo Argenta. El fallecimiento de Fernando Argenta. Fernando Argenta fue un gran comunicador que nos ha hecho comprender y vivir la música de una manera simple y didáctica. Tenía 68 años. Escuchen su voz el día que presentó su libro, aquel libro de Los clásicos también pecan.
Ahí están no solamente algunas virtudes de los grandes músicos, que eso verdaderamente está contado en muchos sitios, y además no nos, digamos que no nos identificamos con esas grandes virtudes, porque ¿quién se identifica con que Mozart, por ejemplo, tocara estupendamente el violín o el clavicémbalo a los 3 años, o compusiera a los 5, o incluso una ópera a los 12? Pero sí nos podemos identificar con que a Mozart le gustaran mucho los chistes tipo caca, culo, pedo, pis, con que le gustaran mucho a las señoras, con que tuviera esos defectillos. Bueno, pues además sabremos que él componía mucho jugando al billar, por ejemplo, que Beethoven, pues a Beethoven le gustaba muchísimo comer pues pescado, y que lo cocinaba él y que invitaba a sus amigos, y no había quien se comiera eso porque era un horror, que se enfadaba muchísimo y tiraba las sillas al criado o los huevos por la ventana, los huevos que iba a meter en la sopa. En fin, todo ese tipo de cosas humanizan más a esas personas, y a través de esos defectillos, de esos defectos, podemos entenderlas mucho mejor, no solamente a ellos, sino también a su música. Así es que aquí están Los clásicos también pecan.
Con este recuerdo al gran Fernando Argenta, pasaré al programa que tenía preparado. 3 puntos tocaré hoy. El primero será un recuerdo al tenor Gaietán Renón, por ser el 2013, este año, cuando él hubiera cumplido los 100 años. Para este tema tendremos en directo a través del teléfono a su hija Gloria Renom. Después, una entrevista con el artista Josep Delgado, uno de los 4 pintores que exponen en la Sala de Arte del Centro Cultural de Ripollet. Y por último, tendremos una noticia y escucharemos un fragmento de ópera, porque el 17 de enero se representará La flauta mágica en el Teatre Auditori de Ripollet. Como ya saben el menú, vamos a los ingredientes. Comienzo por el apartado dedicado a Gaietán Renón. En unos minutos nos pondremos en contacto con su hija Gloria. Gaietán Renón falleció el año 1997, pero este 2013, como he dicho, se cumple el centenario de su nacimiento, y no hemos querido que acabara este año sin tener un recuerdo especial para él, para Gaietán Renón, tenor solista del Orfeo Catalá, cuyos restos mortales, por decisión propia, descansan en el cementerio de nuestra villa. Gaietán Renón grabó varias zarzuelas. Escuchemos un fragmento de una de ellas, que está compuesta por el valenciano José Serrano Simeón. Es La Dolorosa. Esta versión la grabó junto con María Espinal, Emilia Aliaga, Gaietán Renón y Marcos Redondo. Gaietán hace del hermano Rafael, que está en el patio del convento pintando una dolorosa.
La roca fría del Calvario se tan negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube, camina y es su cara morena, borde a la pena que ha perdido el color en su pecho.
Es mucha irreverencia.
¿Qué dice el padre Lucas?
Nada, silencio. Prosiga su relación.
Desde una loma del sendero Virgen caminante ve la silueta del madero y al hipo agonizante y llora su callado tormento con un lamento que no puede vencer. Es el grito desgarrado, arrancado a su carne de mujer. Divina estrella, sobre la huella del humano dolor, triste camina, lloró.
Dicción, vocalización, perfección. Es la pronunciación de Gaietà Renón. En la revista de Ripollet del mes de diciembre de 1997, escribí el artículo con el título de Muere Gaietà Renón. En el citado escrito me voy a basar como guión, más o menos, para este programa de recuerdo, porque en este 2013 hubiera cumplido los 100 años. Leo textualmente: Gaietà Renón se nos fue a la ya de la inmortalidad un día de San Andrés, el 30 de noviembre, de aquel 97, tenía 84 años. Él quería descansar en lo que siempre consideró su pueblo, su Ripollet. Los funerales se celebraron en Barcelona, Sancho Dávila, el día 1 de diciembre. Después, la comitiva familiar se dirigió a nuestra población, donde llegó a las 13.44 horas. A la puerta del cementerio municipal estaban esperando la representación de entidades culturales encabezadas por el señor Juan Parralejo, que en nombre de la villa, a través del ayuntamiento, dio el pésame a la agradecida familia. Gayetà Renón fue enterrado en Ripollet a las 13.51 horas, mientras, emocionados, escuchábamos su voz grabada cantando La Mureneta. Sus restos mortales descansan en el número 88 del Campo Santo de Ripollet.
És la moreneta la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors, de l'escolania la veu el cel ja n'ha escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya ens volta donant-se les mans, Cerdà tenora, no sé què tenen els seus cants. Balleu, senyora, pels
Nos dijo una vez Gayetà: canté la Mureneta en Montserrat delante de Franco y lo hice en catalán. No me fusilaron porque estaba la Virgen de por medio. Era aquella época en la que ser socio o mero colaborador del Orfeo era considerado como antecedente criminal por el grupo segundo de la Brigada Social. Pero para que nos dé algún apunte sobre Gayetà Renón, nadie mejor que una de sus hijas, Gloria Renón, diputada en el Parlament de Cataluña, pro ara y aquí en cualidad de filla de Gayetà Renón. Señora Gloria Renón, bona tarda.
Bona tarda, Àngela Esteve, molt bona tarda. Encantada de saludar-te, sentir novament la teva veu. És un plaer.
100 anys del naixement de Gayetà Renón, un any d'homenatges?
Doncs sí, és un any d'homenatges perquè, just com acabes de dir, l'octubre va ser, doncs, 100 anys que va néixer, i aquest any, doncs, ha estat un any de recordatori, d'homenatges a la seva vida professional, a tot el testimoniatge, el llegat que ens ha deixat, i també, doncs, per estimular i empènyer la nova joventut, doncs, que cal treballar en aquesta línia, la línia, doncs, que el pare va encetar i que tan bé va representar. Però també és un any de recordar-lo com a persona, també amb les amistats, doncs, que va crear, aquella forma tan afable que tenia de ser i tan simpàtic, tan agradable, però també amb molt caràcter i molt de compromís amb el país, amb la nostra cultura, amb la nostra llengua, i sobretot molt de compromís també, doncs, amb els amics com tu, que tu i el Valentí Belilla éreu grans amics per ell i us estimava moltíssim. Encara me'n recordo que ell va venir aquí a la ràdio i vam estar amb tu.
Sí, sí.
Bueno, doncs molts records. Sí, és un any de centenari, un any de celebracions. A més, les coses positives s'han de celebrar i el seu naixement va ser algo molt positiu pel país, per la nostra llengua, cultura i, sobretot, doncs, per mi, si no existiria, sobretot també per això, no?
Com era el teu pare?
Com deia, el pare era un home molt, molt valent, molt positiu, molt alegre, una persona molt entranyable, molt generós, estimava molt els seus amics, a la família. Tenia uns 3 eixos vertebradors a la seva vida que eren Déu, era un home de gran creença, creia en Déu i feia moltíssimes coses, doncs, perquè era un creient. I després, doncs, i això doncs, també li donava aquest àmbit d'una dimensió més enllà del que és doncs, l'objecte de viure, no? Sinó tenir aquesta dimensió de transcendència de la vida, de traspassar aquest tema de la vida física, no? I del de tenir o no tenir. No, amb els generadors pensava molt amb els altres. Després l'altre objecte important i vertebrador de la seva vida era la família. En tota la seva vida es va dedicar a treballar moltíssim, moltíssim, amb tres o quatre feines que feia al mateix temps, per mantenir la família. Una postguerra dura i difícil de famílies senzilles i humils, eren tant els avis de mare com de pare, i volia donar-nos estudis i una vida digna a la meva mare i a la meva germana i a mi, i va ser un gran treballador, va treballar moltíssim, o sigui que la família, els amics, també era un altre àmbit, i el darrer que et deia de tres era Catalunya, el seu país, no? Les seves arrels, el seu sentit de pertinença, la cultura nostra, el nostre paisatge, la nostra terra y las nuestras tradiciones.
Vamos a dejar que él nos cuente por qué le pusieron Cayetano y Loretano. Sí. Aquel día estábamos en la radio, Antonio Benito, Joana Francesca García, compañera de Radio Ripollet, la señora sí. Carmen, tu madre, tú, sí. Tu esposo, tú, también Valentí Velilla, amigo de Galleta, como ya has dicho, sí. De quien sí, también también vamos a escuchar la voz de Galleta, de Valentí Velilla.
Ay,
vamos,
bien. Vamos,
vamos a escucharlos.
Cayetano, en català, Ripollet en deien a Cantano. Cayetano és Galletà. I Tano, el diminutiu, la conjunció dels dos del nom aquest convertit en un sol nom. I quan érem nanos, que corríem i jugàvem per aquí a la senyora de Ripollet, doncs els nanos ja saps que juguen i es ballen entre ells i totes aquestes coses així, i n'hi havia alguns que venien a buscar brega i allò que deien Tano, Tano, i totes aquelles coses que feien per rir-la quan es barallaven, quan érem nanos. I bueno, però això era molt interessant perquè tot això són vivències de la meva infantesa, viscuts aquí a Ripollet, i entre que el meu pare va néixer aquí a Ripollet, que el meu avi era de Ripollet, que el meu pare el van batejar a Ripollet, que jo he vingut a cantar a l'església moltíssimes vegades a Ripollet, i que quan em parlen de Ripollet, tinc un gendre que sense haver-hi anat mai, i amb una boira que no es veia del camí, i amb un trànsit que dificilíssim, sense que ningú li ensenyés el camí ni res de tot això, m'he trobat aquí. I el Bolilla acabava d'arribar, vull dir que donava la impressió que hi havia una espècie de com ho diria jo,
telepatia
d'imant que ens atreia mútuament a tots.
Hi ha una anècdota que no l'ha dit el Cayetà, que és molt bona, perquè jo vaig recollir d'un programa de fa molts anys, i la propaganda de Caltano, de si quieres estar gordo y sano, come botifarres de Caltano. Sí, sí. Això ho deien, eh?
Home, jo em penso que gordo i sano no ho deien. Si vols que t'excusi, no t'excusaré.
Però deien una cosa, no. Si quieres, no estoy excusado, no.
Deia, si quieres estar bueno y sano,
sí.
Doncs fes això que dius tu.
Come botifarres de Caltano.
Era la voz de Galletà Renú y de Valentí Velilla.
Ay, sí.
¿Qué?
¿Qué emoción? Una emoción tremenda oír tu voz así tan cercana, y estábamos allí en tertulia prácticamente en familia contigo y Velilla, le entrañaba Velilla, el director de teatro tan maravilloso que era Velilla.
Sí. Como sus tías tenían la tienda de Cantano en el Carrer del Sol, los descansos veraniegos y su infancia los pasaba aquí con su pandilla.
Sí.
Sí. Según que eso le ha dicho el seu pare moltes vegades, ¿no?
Sí.
Sí, sí, con...
sí. Ell era d'una... La família renom eren sastres i estaven a Barcelona, i llavors van comprar-se aquesta finca a Ripollet i es van traslladar a Ripollet, van seguir fent de sastres. Després, la següent generació, llavors doncs, va ser jutge de pau, també, seguint sent sastres, i l'altra generació, que ja eren les filles, que van ser unes filles solteres, que eren cosines del pare, doncs aleshores aquestes cosines solteres, el tema de la sastreria no la van continuar, sinó que es van dedicar una perfumeria, una tocineria primer, que és aquesta tocineria, que tenien, bueno, aquestes botifarres tan bones, i després, doncs, va passar a ser una perfumeria, perquè eren tres noies i, bueno, dues noies van quedar, eren dues noies al final, i van considerar que una perfumeria, doncs, els agradava més, però sí, va ser el nom aquest, és conegut, el Tano, però vaja, és un diminutiu que molts gaietars, doncs, Cayetano, que era l'època, doncs, que Cayetano, no, els noms no es podien traduir aquí al nostre país, sinó que era Cayetano, doncs llavors era aquest diminutiu que era més ràpid de dir, i era Tano. I la mare també li deia Tano, en el meu pare, així en plan carinyós, Tano, què et sembla això, allò, i dius, sí. I ell estimejava sempre a Ripollet, i s'ho estimava tant, aquell campanar de l'església, el recordava moltíssim. I fins i tot els pares van comprar uns terrenys a Santa Maria de Montcada, que està a prop de Ripollet, en una zona perquè es veia el romanticisme aquell, perquè es veia el campanar de Ripollet, que era a prop de Ripollet i es veia el campanar de Ripollet. I allà a Santa Maria de Montcada vam anar a passar molts estius, jo de petitona, la meva germana i la mama i el pare, doncs anàvem allà a passar els estius, i anàvem, doncs, a peu, per darrere de casa, travessàvem a peu un camí, i llavors anàvem a Ripollet i anàvem a casa, doncs, de la família i a veure'ls, les germanes solteres, que les cosines del pare sempre ell va protegir, va cuidar moltíssim fins que es va morir.
Si tuvieras que presentar una canción Rousseau, com ho faria?
Com ho faria jo?
Sí. Després lo hará el seu pare, després lo farà Galleta.
El pare cantava la Rousseau amb un sentiment i una bellesa com ningú l'ha cantat. És una romança, és un tros, una ària d'una sarsuela, una sarsuela que es diu Pel teu amor, que el tros més bonic és aquesta...
La romança de Blai.
Sí, això mateix, la romança de Blai, que és una declaració d'amor, no?, a una noia que es diu Rousseau. I és d'una bellesa i una sensibilitat tan maca, que el pare feia uns lligats i amb aquesta impostació natural, perquè era un tenor que tenia... Era un tenor natural, perquè molts són apresos, no? Van a l'escola i aprenen a impostar la veu, a col·locar-la. Però el pare era un d'aquests rarabis que surten tant en tant, que la seva impostació, la seva veu, era un tenor natural. Se veu li sortia natural. I llavors ens fa uns filats preciosos. Jo crec que era la cançó que a més li demanaven a tot arreu on anava, els concerts que feia, els llocs on anava, li demanaven sempre la Rousseau, sí. Perquè ara, la brodava.
Sí, ara serà ell qui presenta la cançó.
Ah, molt bé.
Sí.
Bueno, la Rousseau jo crec que porta un record a totes les dames gentils, entre les que m'acompanyen aquí i les que no han pogut entrar aquí, doncs porta un record sentimental, porta un record emotiu. Va arribar un moment que va ser l'himne nacional femení de Ripollet.
tots moments de la teva veu tan clara que lluny els mals pensaments i la bondat sols empara. Perquè és fresca i és suau i és un doll de poesia i s'assembla en el cel blau que el cor ens dona alegria. Doncs ja que em tens presoner un dia i un altre dia i jo m'hi trobo tan bé, Roser, la meva Roser, vulgues fer-me companyia, Roser, Roser, llum de la meva vida.
Tota la voz.
Quina meravella. Aquesta i és la Moreneta eren els dos himnes, verdaderament, que el pare, doncs, com ha dit, l'himne de Ripollet, però i la Moreneta va ser com un himne de Catalunya, les dues cançons més demanades. Sí. Que maco, gràcies. Sí. Gràcies per deixar-m'ho sentir un altre cop.
Li anava a preguntar a vostè, t'anava a preguntar, però a nena deixa que sigui el seu pare qui expliqui com va començar a cantar.
Cantava en la capilla de Sant Felip Neri i cantaven allà i el sacerdot que es cuidava de dirigir, el mestre que dirigia el cor, va començar a fer-me fer solos i a fer-me fer coses amb el cor. Després em va començar a fer solos i d'aquí va anar venint que l'home em va agafar en sèrio i em va preparar musicalment parlant. I jo vaig acabar aprenent de solfeig i aprenent de cantar, que tenia uns 9 o 10 anys. I a partir de llavors ja m'he parat de cantar.
Galletà, després l'escorxador de Barcelona.
Exacte, sí senyor. Va ser escolanet això de la capilla Sant Felip Neri i a mossèn Panina, que dirigia aquesta escolania, i el col·legi també el feien cantar, i després, doncs, de més jovenet, llavors va entrar l'Orfeó Català. Va entrar l'Orfeó Català i allà doncs, va estar uns anys aprenent a cantar, aprenent música, i després, doncs, als 18 anys ja van sentir, el mestre Millet va sentir la seva veu i va anar provant-lo, de veure doncs, que la seva veu pujava molt alt, i va dir, doncs, ja pots entrar a cantar l'Orfeó. Uh-huh. I va ser, doncs, 50 anys cantaire de l'Orfeó i durant 25 anys després...
I mentre treballava també en el cursador, allí també sí. Cantava...
I també. Llavors, doncs, també al mateix temps, perquè, esclar, amb això sol no tenia per guanyar-se la vida poder-se casar, no? Que la seva il·lusió era casar-se amb la mare, la Carme Vallbona, que es van conèixer a Gràcia des de petitons i estaven molt enamorats. I aleshores treballava també d'administratiu a l'escorxador i bueno, això era una altra feina que feia. A la tarda també vas en feia una altra de portar l'administració d'una empresa... Etcètera. O sigui, feia totes les feines de molt treballador el pare.
També va, això... va... Sí, sí, sí. També va a gravar en una pel·lícula, en Galvancito de la Mancha.
Oh. Doncs sí senyor, sí. Està ben informat, eh?
Galvancito de la Mancha, sí. De Jacinto Guerrero, no? El que hizo el huésped del Sevillano, la Rosa de la Azafrán.
Sí, senyor. Me gusta que em pregunti això perquè La veritat és que aquest any, com que s'ha fet el centenari, es va posar en contacte amb mi una noia, que es diu Maria Pagès, que estava fent un reportatge que es donava per televisió, i aleshores ha fet una recerca importantíssima sobre les pel·lícules de dibuixos animats però llargmetratges, no? Fets aquí, a Espanya. Espanya.
Sí, sí.
I aleshores va trobar que fent aquest estudi a Espanya i Europa, doncs se'n va adonar que aquesta gravació, El Garbancito de la Mancha, és la primera pel·lícula llargmetratge de dibuixos animats que hi ha, que es troba a Europa i sobretot a Espanya, doncs que es va fer i que existeix. I és El Garbancito de la Mancha, el qual doncs, el pare amb el quartet Orfeus, en aquest cas, doncs canten i és la veu de quatre cucs, cucs, que són els garbancitos, que canten, i és el primer el primer llargmetratge que va haver-hi amb dibuixos animats amb color, amb color, es va fer a Barcelona. I llavors doncs el pare dona la veu amb aquella cançó que es va fer molt famosa que es deia el Pupupidu. Pupupidu, és el ritme ideal. Una cosa molt alegre, molt alegre. I m'ha fet molta il·lusió, però sobretot aquesta noia el que m'ha fet descobrir és que el meu pare, com els deia, era un gran treballador, però és que va fer tantes pel·lícules que m'he quedat parada. Va fer des del Difunto es un vivo de Quino, El marido barato, Marijuana, El desfile de la moda, El timbaler del Bruc, El capitán tormentoso, La llum de la Costa Brava, El professor Memorión, Un marido precio fijo... Bueno, allò que dius, Déu meu, però el meu pare, quan va treballar, no? I quantes coses va fer? Totes aquelles pel·lícules d'aquella època, doncs, feien... Era una mica la rèplica d'aquelles cançons americanes, no? D'aquelles musicals, no? Llavors aquí també, doncs, s'intentava introduir una mica les cançons aquestes que es produïen aquí, doncs, donant-li aquest toc de musical, també... I llavors, doncs, el quartet Orfeus, que sortien allà cantant.
Sí, un tenor, tenor primero, tenor segundo, un baríton i un bajo.
Exacte, exacte. Aquest quartet Orfeus va néixer, precisament, en aquell moment, doncs, hi havia l'Orfeo Gracienc, i tots els quatre cantaires, tots els quatre vocals del quartet Orfeus, doncs, van sortir de l'Orfeo Gracienc. Hi havia un altre quartet, també, que es deia el quartet Santa Cecília, que va sortir del Palau del Orfeo Català, i aleshores doncs, aquest quartet doncs, va anar a menys i al final doncs, va quedar només el quartet Orfeus. I en tota Espanya hi havia aquest i el Xeix, que era un altre quartet vocal, que eren doncs, el País Basc, i que també s'intercanviaven obres i cançons i tal, i bueno, tenien molta activitat, moltíssima.
Sí, sí. Los Bocheros estaban en el País Vasco también, que cantaron Maite, con Pablo Sorozábal.
Exacte. I una de les obres que es van intercanviar, que cantava el quartet Orfeus, que li van passar a les partitures del Xeix, era precisament aquella que era el menú, el camarero, no? Camarero, ¿qué hay para hoy? Aquella obra, bueno, que era molt simpàtica i tenia un èxit tremendo, aquella cançó. I moltes altres, sí, sí. Cantaven també cançó de nit europea, centre europea, cançó catalana...
En el cine Fémina de Barcelona, el 23 de novembre de 1945, se estrenó Garbancito de la Mancha.
Sí, senyor, sí, senyor.
Sí. Amb els seus amics de Teatre de Ripollet va venir a actuar en La Pepa Maca.
Exacte. Sí.
Què deia d'aquesta cançó de La Pepa Maca?
La Pepa Maca era una obra de teatre... I era una obra pues, que l'argument era un tema rural, un tema doncs, d'una casa de pagès, hi havia una família i una noia pues, que era la Pepa, que era molt maca i que tenia molt èxit i doncs, englosava la vida d'aquesta noia i l'atractiu d'uns i altres i la dinàmica pues, afectuosa i de família, no?, que hi havia, i també de l'enamorament, no?, i la història d'aquesta noia, no?, de la Pepa Maca. I llavors hi havia un moment que en l'escena pues, hi pujaven, i sortia el meu pare i sortia l'Emili Vendrell, que el pare l'estimava moltíssim perquè va ser com un professor per ell, perquè és més gran, i anterior amb ell, però llavors cantaven la Pepa Maca, un tros cada un tros l'altre, I era una obra pues, molt, molt agradable, molt maca, que tenia molt èxit.
Sí, l'escoltem, eh? Canta Gaietà Renom en Emili Vendrell.
Moltes gràcies.
Nascuda a la Costa Brava, paratge el més vell del món, allí viu una padrina a la que han tret un renom.
Li diuen la Pepa Maca per el seu rostre tan bonic i amb una rialla fresca que encisa el pobre i el ric.
Quan en nits de lluna plena s'ha sentit el seu cantar,
ens aboca la sirena que mai no es pot estimar.
Els mariners diuen d'ella que té un secret per segueix d'un sella, car sempre lluny a l'amor. La tramuntana sap molt bé tot el passat que ella guarda.
L'escala serva en silencis de pedra que un raig de lluna sempre il·lumina.
Ai, Pepa,
ai, Pepa maca,
orgull de l'Empordà.
Encisador,
que jo no puc oblidar. Ai, Pepa,
ai, Pepa maca,
podria ser el meu cor. Bonica
i catalana,
porta'ns la pau i pena en el cor. Conteix bé la sardana,
Pepa maca,
el teu vell amor perdut ens roba
tota alegria
i ens fa la nostra joventut. Els anys passaren de pressa en la trista solitud. Enyora és plama encesa que ha cremat la joventut.
Un dia la Pepa maca veu reviure el seu passat, la filla que ella donava tot una dona a tornar.
Que ignora que és la mare la que té tan a prop seu,
que somriu amb timidesa però amb el cor clavat en creu.
De nou al davant d'un home de la filla mort primer, la Pepa fa el sacrifici d'aquest amor darrer. La gent que estava murmurant de la fingida alegria,
i com que és molt esbelta i riallera, tothom del poble així li canta.
Ai, Pepa,
ai, Pepa maca,
orgull de l'Empordà, ovilla
encisadora,
que jo no puc oblidar. Ai, Pepa,
ai, Pepa maca,
podria ser el meu cor. Bonica
i catalana,
porta'ns la pau i fe en el cor. Conteix
Pepa maca,
el teu vell amor perdut ens roba
tota alegria
i ens porta a fer lluita.
La Pepa maca cantava
sí,
Gaietà Renom i Emili Vendrell.
Exacte, va tenir molt èxit, la van fer molt temps al Teatre Talia.
Sí. I aquí en Ripollet també.
També, ja ho sé, ah, que va venir aquí Ripollet i tant que sí.
Acaba de llamarme un compañero que está escuchando la radio en estos momentos, sí. Ramón Argenté, y dice que él en esta obra hacía de pueblo.
¡Ay, mira! Fíjate, fíjate, seguro, seguro. ¿Por qué? Porque salía mucha gente. Bueno, la vida amorosa de esta mujer, esta chica, ¿no? Sí, que era muy guapa y tal com hem sentit a la cançó. Sí, sí. Ella ho explica, ella ho explica.
Gaietà Renom va cantar durant més de 50 anys en l'Orfeu Català, 25 del qual va ser com tenor solista.
Exacte, exacte.
Moltes coses li va passar per allà. Alguna anècdota?
Sí, bueno, ell va començar l'any 49, va ser ja tenor solista d'Orfeu Català, i aleshores el que li va passar va ser un dels àmbits més importants de la seva vida, que el ser tenor solista d'Orfeu, doncs va tenir la sort i l'oportunitat, també la grandesa, no?, de poder interpretar com a tenor solista els millors oratoris i òperes de cambra que en el Palau de la Música es feien en aquell moment. I aleshores, doncs, des del Pessebre de Pau Casals, des de la missa en si menor de Bach, les sessions de Haydn, el Messies, va fer una quantitat d'obres tremendes, en les quals doncs, ell feia de tenor solista, i amb això doncs s'ho havia d'estudiar i havia d'aprendre molt. L'Elias de Mendelssohn, el Messies de Händel també. Moltes obres. També el retablo de Maese Pedro de Falla, que fins i tot va anar a França, va anar a molts llocs doncs, on es va gravar en disc. I després també La passió segons Sant Mateu de Bach. Aquesta és l'obra culminant que ell doncs, es va sentir interpretar d'evangelista, feia de narrador. Els recitatius són preciosos de Bach, perquè és que Bach és el compositor que més agrada al meu pare, i en aquí doncs, ell va tenir aquesta emoció d'interpretar, de narrar la vida de Jesús en català, que es va fer en català, amb els altres solistes eren alemanys, però els cors els feu català i ell també els feia en català, i Jesús també. I aleshores ell destacava al llarg de la seva vida professional doncs, l'oportunitat d'interpretar amb gran dificultat, perquè era una obra molt difícil, però va estar tot un any assajant i prenent-s'ho amb el mestre Millet, anant a assajar a les nits a casa seva, i sempre destacava doncs, la gran bellesa d'aquesta obra i l'emoció doncs, d'interpretar, i com que era una obra molt creient també, i doncs de la vida de Jesús, no? I és una obra preciosa, preciosa, la passió de Sant Mateu de Bach.
I què era per una filla tenir un pare com a tenor solista a l'Orfeu Català?
Doncs era un orgull, la veritat era un orgull, perquè a més se li va donar la insígnia d'or en aquest reconeixement, l'Orfeu li va donar aquesta insígnia d'or, i era un orgull sentir que el teu pare doncs, era el solista, i sobretot doncs, m'emocionava molt veure també la valentia que tenia, perquè el meu pare aprenia moltes coses, doncs s'ho aprenia sol, a part de la passió de Sant Mateu de Bach, doncs, que ho va aprendre el mestre Millet, doncs ell tenia algun pianista que l'acompanyava, però estudiava moltíssim a casa, moltíssim, i llavors veure que es posava allà davant de l'escenari el Palau de la Música ple de gom a gom interpretant doncs, els solos d'aquestes obres tan importants i tan espectaculars dels compositors centroeuropeus, no? I ho feia tan bé, tan bé, i l'èxit que tenia, doncs, bueno, era... I a més, com que ho vivíem a casa, doncs vivíem com assajava, no? Com assajava i estudiava, i també la veu s'engostipava, com que treballava tant, pobret, per tot arreu, i anava per tots els pobles de Catalunya cantant la cançó catalana. A l'hivern feia molt fred i anava a aquestes esglésies dels pobles que tenim tan macos del nostre país, però tan fredes, aquestes esglésies, doncs que havia d'anar a cantar la missa major de la festa major, i bueno, doncs havíem de tancar les finestres a casa, que el papa no s'engostipés a l'estiu, que no hi hagués corrent d'aire. Era un cuidado, perquè és clar, l'eina dels cantants, doncs l'instrument és el seu coll, no? És les cordes vocals. I la veritat és que ho vivia amb un orgull tremendo, tremendo, amb un gran... Era molt maco, era maco. El que passa que, com que has nascut amb un pare així, tampoc te n'adones massa d'aquesta diferència. Mm-hmm. El que sí que veus és que era una persona molt respectada i molt estimada, i va ser un gran exemple. Un gran exemple per nosaltres.
Sí. Què fue l'Orfeu Català per aquella terra? No lo va a decir él mismo.
ha sigut el compendi, el resum de tot el que significa música, de tot el que significa pàtria, de tot el que significa la part bonica de la vida, quan la part bonica es pot viure, per més que s'empenyen no deixar-te-la viure. Això ha sigut l'Orfeó Català, un instrument que m'ha servit per llançar-me sense necessitat de que jo em brillés amb ningú. Prou.
Estas entrevistas están sacadas del programa especial Zarzuela que hicimos el último sábado del mes en Radio Ripollet, un día 29 de febrero del 92. Era Capicua, 29 del 2 del 92.
Te lo agradezco tanto que me dejes escuchar su voz y sus palabras, que bueno, me está emocionando.
Vamos a escuchar lo que, porque también hizo zarzuelas y yo soy un amante de la zarzuela, vamos a escuchar lo que hablaba de la zarzuela.
Porque la zarzuela... La sarsuela, les romances de les sarsueles. Hi ha sarsueles que són més difícils i que tenen més dificultats per vèncer cantant que més de quatre òperes d'aquestes que van fent òperes de càmera i tot això. La sarsuela és una obra que s'ha de cantar de debò, s'ha de tenir veu per cantar la sarsuela, s'ha d'estudiar, necessita una orquestra sinfònica per acompanyar-la, en general. O sigui que, en definitiva, la sarsuela és un gènere gran que no se li ha sabut donar el mèrit que li corresponia. I per tant hi ha hagut una colla de compositors que han passat desapercebuts però que havien fet unes sarsueles estupendes. Hi ha hagut una colla de cantants que han fet sarsueles que les han fetes en català però que tampoc han tingut l'èxit que podia haver tingut si l'haguessin fet en castellà, perquè allà per l'idioma, pel castellà, totes les portes estaven obertes, però pel català només hi havia inconvenients. És el problema que ha tingut sempre Catalunya dintre de l'estat espanyol. O sigui, Espanya és el govern, els diners els té el govern, Catalunya té el que sobra si li donen, si pel camí no li prenen. O sigui que és difícil, és molt difícil. Sí, però vivim.
Però vivimos, era lo que terminamos diciendo Galletà.
Es muy actual, ¿no? Lo que está explicando, sí. Es súper, súper actual, ¿no? Esto de...
Cuando lo escuchaba...
que España té els diners, etcètera, i, bueno, i sobretot doncs, el tema aquest de que era, si érem català, doncs que era difícil, no? Martínez Valls, aquests compositors que han fet aquestes sarsueles tan maques, la cançó de Maria Guerra i tantes altres,
sí.
Que han estat difícils de surar. Però ell va cantar, va gravar moltes sarsueles, La Dolorosa, només comença el programa l'has posat tu.
Bohemios, Molinos de Viento, Los Bohemios, d'Aragón, La Dolorosa, sí. Sí.
Molinos de Viento, sí, 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 va fer moltes sarsueles, i ell hi va disfrutar molt, també. I després també va debutar al Liceu, amb el Giravolt de Maig. Va debutar al Liceu, sí, amb el Giravolt de Maig, el mestre Toldrà. O sigui que el pare va fer molts gèneres amb aquesta veu tan versàtil. Precisament en aquest moment el Conservatori del Liceu estan utilitzant les seves gravacions per aquesta dicció tan, tan clara que s'entén, no? Perquè cantava els millors poetes nostres catalans, amb les millors músiques, no? Amb els millors poetes com Millet, Maragall. Millet era compositor i també poeta, feia poesies, sí. Apel·les mestres, poetes que teníem extraordinaris, Carner, el nostre país, i se l'entén, o sigui, és aquesta edició.
Sí, l'edició és perfecta,
sí.
És extraordinària.
És extraordinària, es fa disfrutar d'aquesta munió de música.
Sí, sí. Le preguntamos también qué significaba para él la palabra Ripollet, y nos dijo esto.
No crec que hi hagi ningú que, encara que vulgui, pugui negar les seves arrels. Les meves arrels són a Ripollet. Aquella terra que trepitjo és la terra en què el meu pare va néixer. Aquella església a la que anem a missa alguna vegada és la terra en què el meu pare va ser batejat.
Els avis enterrats.
I allà hi tinc els avis enterrats. I allà, si Déu vol, quan arribi l'hora, en el cementiri, hi tenim el nicho, la meva muller i jo, en què demanarem que ens enterrin allà, ara que sou vosaltres aquí. És el nicho on hem d'anar per a ell i jo. Però aquesta vegada, aquell nicho té dos fossars. I el cognom de renom i Vallbona va unit en aquest fossar.
Pues...
És veritat, i així va ser, i així va ser.
Sí, sí, així.
Va estimar sempre Ripollet, és a dir, que aquest romanticisme el va portar que es veiés el campanar des de la casa que es va fer allà a Santa Maria Montcada. Uh-huh. I després, doncs, està el cementiri de Ripollet, sí, sí, on, sí. On té una...
Entrant a mano dreta.
Exacte, una làpida, uh-huh. I allà està els dos cognoms com ell va demanar, Renom Vallbona, i a la mare també allà amb ells els dos. I, bueno, és un honor per nosaltres també que estigui a Ripollet, perquè aquestes arrels les mantenim. I també agrair moltíssim l'Ajuntament de Ripollet que va dedicar al Molí de Can Rata a fer aquesta exposició, doncs, de les persones nascudes allà que hagin tingut una vida destacada i en el qual hi van incloure el pare, i hi ha tot un apartat on, doncs, hi ha una mostra de l'activitat que, i a més es pot sentir la música, d'un testimoniatge, doncs, de la vida professional del pare, amb fotografies i la Creu de Sant Jordi, perquè se li va donar també, doncs allà hi ha una mostra també d'aquest reconeixement, i segueix estant, doncs, amb vosaltres a Ripollet, i jo el meu sentiment també el tinc molt, molt, molt a prop quan passo per la carretera per allà o així. Sempre hi ha una part meva, perquè els estius de petita, doncs, hi anàvem moltíssim, una part meva que s'ha quedat allà, que està a Ripollet també amb vosaltres.
Estamos escuchando L'Emigrant de fondo, ya estamos ya en el final del programa. Si hay algo más que añadir, porque de Galletar siempre tendremos su voz, como lo decía, en un ramo que la acompañaba hasta su última morada. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias por haber
gracias estado. Gracias a vosotros. Yo simplemente si puedo añadir es que el Orfeo Catalán de Plaza y la Música le he hecho un concierto de homenaje, se le hizo este mes, el 25 del mes pasado. También una exposición amb tots els recordatoris, doncs, del pare, també de l'activitat en el Palau de la Música, i un acte acadèmic molt maco, i que s'ha creat una associació que es diu Galleta Renom, i amb aquesta perpetició dels cantants joves d'avui dia, que prometen i que tenen futur a la nostra terra i enreu del món, i que aquesta associació Galleta Renom, el dia 10 d'aquest mes, de desembre, o sigui, molt a propet, el dia 10, farem un concert al Real Cercle Artístic amb cançons, doncs, que cantava el pare i d'altres, i moltes d'altres. I que hi sou tots convidats en aquest concert al Real Cercle Artístic de Barcelona el 10 de desembre.
Ah, molt bé, molt bé.
A les 7:30 del vespre.
Molt bé.
M'agradaria molt que hi poguéssiu venir.
Sí, intentarem. Pues moltes gràcies, Gloria, per haver estat aquí con nosotros.
Gràcies a tu pel gran record que m'has fet reviure, tan emotiu, i per el record que tu has tingut pel meu pare. Bien. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies a tot l'equip.
Gràcies, Gloria. En control ha estado Jordi Puy, y como saben ustedes, buenas tardes. Allá se ha hablado Ángel Esteve, y como saben que es un amigo pobre, que es lo que más dura. Gracias y buenas tardes.
Adéu, siau, mon pare.